Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Ho anunciava ahir el govern de la Generalitat, s'aixeca la fase d'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat i, per tant, el sistema que abasteix d'aigua pràcticament 6 milions de persones, principalment 202 municipis, gairebé tots de Barcelona i la seva àrea metropolitana. El cert és que sí, ha plogut. I de quina manera les darreres setmanes? De fet, els darrers mesos han estat prou plujosos com per reomplir pantans d'aquest sistema fins al 25,4%, venint de números dramàtics per sota del 16%. A la pràctica, tot això vol dir que a partir d'ara els ciutadans podrem augmentar el consum diari d'aigua de 200 a 230 litres al dia. L'agricultura, la ramaderia, la indústria veuran també augmentada la seva capacitat de consum i es podran reomplir les piscines sense la necessitat de considerar-les refugis climàtics. Unes mesures que alguns partits ja s'han afanyat a titllar-les d'electoralistes en plena campanya. El fet, però, és que ho anunciava tot plegat ahir el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que fa tot just un mes deia que no revertiria la situació fins que no es superés el llindar del 27 o el 28 8% d'aigua als embassaments de les conques del Ter Llobregat i quan els experts en la matèria encara s'ho miren tot plegat amb molta preocupació. Una gestió de l'aigua que, comunicativament parlant, no s'ha acabat d'entendre del tot. Els pagesos hauran de seguir-ne reduint el seu ús mentre es poden reomplir piscines? Quina és la mirada a mitjà i llarg termini? Perquè tots sabem que la sequera no s'acaba aquí, que no és un episodi, sinó una conseqüència estructural del canvi climàtic. La pregunta torna a ser, i n'estem fent alguna cosa? Són les 8 i gairebé 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dimecres 8 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Dia, Joan.
Ha estabilitzat l'incendi a Lladó, a l'Aragó, que també ha afectat a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta.
Sí, les flames han cremat una seixantena d'hectàrees. Els bombers inspeccionaran i remullaran la zona durant tot aquest matí per evitar que revifi aquest foc davant la previsió de vent.
I Barcelona i Girona, on viuen uns 6 milions de persones, surten de la fase d'emergència per sequera.
I és que el govern ha aixecat part de les restriccions per la sequera al Ter Llobregat. Continua, això sí, la prohibició de regar parcs i jardins amb aigua potable. Tampoc es poden netejar els carrers, els espais públics o els edificis amb aigua de boca. L'executiu assegura que la decisió no té res a veure amb les eleccions d'aquest diumenge.
I precisament la sequera ha pres protagonisme al debat de 3CAT, un nou finançament per Catalunya i el referèndum també han entrat en escena.
Bona part dels partits han acusat Pere Aragonès d'improvisar amb les polítiques contra la sequera i ell mateix n'ha culpat el govern espanyol. Les formacions independentistes també han pressionat el Partit Socialista amb la proposta, com deies, d'un nou finançament a Catalunya i un referèndum. Cap dels candidats ha mencionat quines aliances formarà després del 12M.
I dia de dol a Catalunya per la mort de Joan Rigol, que ens va deixar ahir a l'edat de 81 anys.
De formació cristiana, doctorat en teologia i en filosofia, Rigol va tenir una llarga carrera política com a militant d'Unió Democràtica que el va acabar portant a la presidència del Parlament de Catalunya. I també va ser president de la Junta Constructora de la Sagrada Família entre el 2005 i el 2011.
També us informem a aquesta hora que hi ha alteracions a la línia S2 dels ferrocarrils de la Generalitat i retards de fins a 10 minuts de mitjana a l'R6 i l'R60 de Rodalies per dos robatoris de coure a aquesta hora. La companyia treballa per resoldre les incidències el més aviat possible. I en plan esportiu, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Borussia Dortmund és el primer finalista de la Champions.
L'equip alemany ha eliminat aquesta nit el PSG guanyant-lo 0-1 a casa seva. Els francesos, que han fet estavellar quatre pilotes al pal, no han pogut capgirar l'eliminatòria i sumen un nou fracàs europeu. El Borussia jugarà la que serà la seva tercera final de Champions amb l'objectiu d'alçar la segona Copa d'Europa de la seva història.
I precisament el rival del Borussia en aquesta final sortirà del partit d'avui entre el Real Madrid i el Bayern de Múnich.
Partit a Moló de final anticipada, eliminatòria ben igualada després de l'empat a 2 que els dos equips van signar en el partit d'anada. Dani Carvajal torna avui a la convocatòria del Madrid d'un partit on l'Unin tornarà a defensar la porteria blanca, tot i que Courtois ja està recuperat.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem de com ha començat amb mal peu l'estrena de les noves escales mecàniques que connecten el districte de Gràcia i el Parc Güell. Després explicarem els detalls del nou restaurant dels germans Roca i escoltarem el nou disc de la cantant australiana Sia.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però 4 minuts gairebé 5 que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui encara amb fresca, però avui pujaran les temperatures arreu de Catalunya. Hi haurà punts que pujaran entre 2 i 5 graus respecte a les d'ahir. Ahir un dia en el qual vam tenir força núvols i també a la tarda moltes tempestes, localment molt fortes, però avui serà una jornada molt més tranquil·la i molt més plàcida. Temperatures màximes entre els 20 i els 25 graus arreu del país i aquest matí amb sol, tot i que ara mateix amb algunes boires allà on ahir descarregaven tempestes. Aquestes boires desapareixeran i de cara a la tarda les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Barcelona i de Girona creixeran núvols, però avui no seran prou importants com per arribar a donar precipitacions. I aquesta tònica de temps estable assolellat amb 4 núvols a la tarda a les comarques, sobretot del nord del país, és el que ens acompanyarà de cara a les properes jornades. Per tant, no està previst de moment que de cara als 2, 3, 4 propers dies arribi a ploure. Podria ser que diumenge a la tarda a l'àrea del Pirineu arribés a ploure una miqueta, però d'augment els propers dies calma, tranquil·litat, sol i temperatures màximes cap amunt, tot i que al matí farà bastanta fresca.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments destaquem força densitat amb aturades intermitents a l'A2 en un tram d'11 quilòmetres fins a Cornellà i 7 a la B23, sempre en sentit Barcelona. També circulació molt complicada a la C32 a Viladecans cap al nus del Llobregat. I pel que fa a les retencions habituals, són 3 quilòmetres de retencions a la C58 cap al nus de la Trinitat i 5 al tram de Sabadell cap al sud, com també a Ripollet, en sentit contrari. També dificultats a la C16, el seu pas per Terrassa, en els dos sentits de la via, i a la P7 lentitud des de Barberà a Montcada en els dos sentits, i també el tram de la Roca cap a Girona. Circulació també molt complicada a les rondes de la capital catalana. Són 8 quilòmetres de cua a la B20, des del nus de la Trinitat fins a Sarrià, i també en són 8 a la litoral cap al sud, des de Sant Adrià. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Sones molt formal, però estàs ballant la sintonia.
Sí. És dimecres.
És dimecres. Ah, i els dimecres tot s'hi val?
És dimecres post-debat.
Pots dir que estàs festiu, com ahir estaven sí. els candidats a la presidència i candidates. Ens van regalar un nou debat. Molts debats, trobo, no? Sí? Va haver un temps que això no es feia i que era una anomalia, no? Ui, un debat, anem a escoltar un debat de candidats. I ara és raro el moment en què poses la tele o la ràdio...
Un dia rere l'altre.
I no estan debatint.
Abans d'ahir la Sexta, ahir a TV3.
A TV3 i Catalunya Ràdio. Sí, senyor. Bueno, en fi, molt bé.
No sé si l'Ostrella els va veure.
Home, segur. Ostrella no dorm, eh? Ostrell fa any i mig que no dorm.
Què va dir que no els miraria. No sé.
Bueno, igual tendria algun esbirro mirant-lo.
Sí. Va, a qui li donem el bon dia avui?
Bueno, va, és que he de fer un fe de rates, perquè ahir us vaig dir que no hi havia favorit clar per Eurovisió, però m'he estat assessorant, i com ahir va ser la primera semifinal, resulta que sí, que tenim favorit. Us ho dic perquè estigueu ja ben atents. És el representant de Croàcia que té el bonic nom... Molt foro cotxero.
És que és un arroba tot seguit.
Arroba tot seguit. Baby Lasagna.
Aquesta música es podria dir Baby Lasagna en la nevera d'hace dos dies.
Baby Lasagna potente.
Potente.
Eh? Lasagna allò amb un sabor que dius...
La xurissada.
Massa. No li poses xurisso, que ja sap prou, sense ell. Bueno, és el representant de Croàcia, el favorit dels eurofans, segons les cases d'apostes.
Aquest és el favorit dels eurofans?
Sí, senyor. Ah? Segons les cases d'apostes, l'intèrpret d'aquest tema, Júlia Julve, que es diu Rim Tim Taji Dim...
Com?
Rim Tim Taji Dim.
Aquest és Baby Lasagna?
Baby Lasagna i el seu tema Rim Tim Taji Dim té un 24% de possibilitats de guanyar.
Mira com els pantans.
I és que, mira, perfecte, tot encaixa. I és que per alguns la seva història és molt atractiva. Probablement la performance eurovisiva de Baby Lasagna sigui una de les més difícils de descriure, procedeixo a intentar-lo. L'artista, que recull elements del gòtic i del heavy metal, presenta una mena de rave.
Sabeu que anaves a dir del gòtic i del barroc.
No, és gòtic i heavy metal. I presenta una mena de rave, atents, que us perdeu amb la descripció. La seva cançó és, en melodia, s'assembla al cha-cha-cha de Carija, que no sé què és, i els seus ballarins Bueno, es un cha-cha-cha d'allà, ¿no? De Croacia, imagino. Es el cha-cha-cha
del tren.
El cha-cha-cha del tren, pero versión Croacia.
¿No?
Ya está, exacto.
Sí.
Vale. Y els seus ballarins realitzen danses folklòriques també de Croàcia, mentre que ell canta una oda a la ruralitat.
Ah, a la ruralitat,
sóc que
eh?
Ho he escoltat, el Rim Tin Taji Dim és una oda a la ruralitat.
Va,
molt bé.
Per tant, wow. Favorit, Baby Lasagna...
És que no m'ho puc creure.
És així, eh? No m'estic inventant. No estic... Està tot... Són hechos reales.
Jo entenc que els darrers anys vulguin treure del friquisme a Eurovisió, però...
No, i espera't, perquè hi ha una actuació que no et diré de què va, perquè és que crec que és, en aquesta casa no encaixa massa.
Val.
No seria bona idea, tal vegada, d'escriure-ho en paraules.
Va, després m'ho ensenyes.
Després t'ho ensenyo, jo que sé, no sé com fer-lo, però és el friquisme multiplicat per Déu. Tot el que has vist?
Sí.
Re. Barrio Sésamo.
Ni Chiquili 4, eh?
Xiquili 4 era una mica proper. Aquesta gent que... Bueno, ja ho veuràs.
Val,
no
dir
res més. Baby Lasagna, bon dia.
Bon dia, Baby Lasagna. Per cert, em deien pels auriculars que l'Ostrell sí que va veure el debat, que ho ha dit aquest matí.
Sí.
Ah, ho ha dit, eh?
Ho ha dit, sí, a les 6.
En fi. Qui necessita de vitamines aquest matí?
No en tinc cap dubte. El Bayern de Múnich. No, Jordi Carretero, no, tranquil que vaig, però on tu vols que vagi.
Aquest tema és de Baby Lasagna.
No, Baby Lasagna no fa coses tan senzilles. Fa el rin-tin-tagidim. Ja m'avanço. L'equip de Tuchel necessitarà moltes vitamines avui perquè quedarà eliminat de la Champions League i no disputarà la final contra el seu veí de Dortmund.
Ja, tu ja,
jo he
ja,
vist el
ja
futur,
veus, eh?
He vist el futur, he anat al futur.
Val.
He anat a la final de la Champions.
Val.
I he vist que el Madrid ja és campió. Per tant, amics, tranquils, relaxeu-vos, sopeu tranquil·lament, xarreu, jugueu a cartes, aneu al teatre, el que calgui, al cinema. Però poques coses, Joan, he vist tan clares en aquesta vida com que el Madrid guanyarà aquesta edició. Avui tenim tertúlia esportiva i podem debatre i tal, però és que està clar. Encara que el Madrid jugués amb Déu, o no sé, amb els juvenils, si jugués Florentino amb una perruca...
Està molt per córrer, Florentino. Sí.
És que, ei, però marcaria, eh?
Segur.
Marcaria. Vitamines per al Bayern, que aquesta nit li espera un calvari al Bernabéu.
I a qui no li arrencarà el cotxe?
A qualsevol conductor, perquè arriba a Barcelona, amics oients, ho dic amb alegria, alegria. Des d'avui mateix, el cotxe multador. Mare, 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 Barcelona. Ella tiene poder, Barcelona. Té un nom que us agradarà molt. Han posat un nom senzill, aquest nou veí de Barcelona, que es diu el cotxe multador d'infraccions al carril bus. Val? Cotxe multador d'infraccions al carril bus de Barcelona ja té data d'estrena, és avui. Avui dimecres 8 de maig l'Ajuntament i TMB anuncien la posada en circulació del vehicle que caçarà infraganti les infraccions comeses a aquests espais.
Infraganti.
Bueno, infraganti, perquè tu no saps quan, no saps quan apareixerà.
O sigui que aparegui de cop, no?
De cop.
Estàs conduint i pam.
Estàs conduint i ells arriben, no sé, jo...
Estava pensant que sí que podies fer-ho més curt, amb les seves sigles, el...
Exacte, sí, sí, no? Sí, molt bé. I podria ser un títol d'una cançó d'Eurovisió.
Això pensava. Tranquil·lament,
de Baby Lasagna.
Total, que tindrem aquest vehicle, infraganti o no infraganti, ja veurem les infraccions comeses en aquests espais de la calçada reservades al transport públic. El van presentar al març i ha pentinat la ciutat durant 2 mesos en fase de proves, durant la qual ha detectat, atenció, amics, oients, 60 infraccions al dia.
Al dia, eh? Val.
De mitjana.
Això després us ho explicarem, l'informatiu, però...
Ho teniu, l'informatiu? Perfecte.
Sí,
doncs
sí, sí.
Ja us avanço jo que és que interessa molt. Cal repetir-lo, que la gent ho sàpiga, val? Perquè, en fi, la qüestió és que ja us... Després ja donareu més detalls, però entre 60 i 200 euros, segons el cas.
Clar.
És a dir, és veritat que a Barcelona, especialment les motos, no? Van cap allà, van cap al carril Ara haurà de
és un imant.
S'haurà de vigilar una miqueta més, perquè no saps mai quan apareixeran els bons amics del cotxe multador.
Jo conec moltíssima gent que agafa moto i va pel carril bus. Sí. Moltíssima.
És que ho fa tothom.
Però moltíssima,
el que no ho fa, el mirem raro, el resto de motes. Ah. Què fa aquell parat?
S'haurà de vigilar,
ara. Sí, sí. En fi, nou motiu d'alegria, nois i noies, per circular per Barcelona o no.
Vigila, Rafa, que tu...
No, ja, jo m'hauré de fer...
Com
un... Perquè a més ho tens com molt natural.
Però és que tu et multaria i et faria gràcia.
No.
No? El no. Cotxe aquest?
Bueno, em faria gràcia, no sé.
La primera,
no...
Bueno, acabaria...
la primera sí.
Sí, la primera sí.
La primera, pot... jo us explicaré el dia que passi, perquè sí, jo crec que acabarà passant. Ai, Joan.
Digue'm.
I Júlia. Ahir l'estimat Salvadorilla ens sorprenia amb un anunci del tipus... Si sóc president...
Sí.
És molt guai, això.
Sí, sí,
si sóc
sí.
President, fitxaré a Beckham, fitxaré a Ronaldinho. Doncs ell ha dit a qui fitxarà, entre ell, un parell de noms, entre ells el del major José Luis Trapero.
Sí.
Amb ell, Trapero serà cap de la policia a Catalunya, ho anuncia Salvadoria. I tenim la reacció de José Luis Trapero davant les paraules del vot en Salvador.
Bueno, es que, bueno, pues molt bé, pues adiós.
La caravana, l'informatiu.
Setze minuts i mig que passen de les 8 del matí i avui encetem aquí aquest informatiu explicant-vos que els bombers han donat per estabilitzat de matinada l'incendi de Lladó a l'Aragó i que també ha afectat Horta de Sant Joan a la Terra Alta. Júlia.
Sí, a aquesta hora només hi ha fum i brases i els dos cossos dels bombers confirmen que cap de les dues parts d'aquest incendi, per tant, ha crescut durant les darreres hores. Les dotacions dels cossos català i aragonès han treballat durant tota la nit per refredar la zona afectada que, segons els bombers de la Generalitat, ha afectat al voltant de 60 hectàrees. Unes flames que han començat a uns 300 metres del riu Algars, però ha creuat, com dèiem, per Catalana i han avançat per una zona de mosaic de conreus. Els bombers hi han destinat 34 dotacions, 8 de les quals aèries.
I a tot plegat, el govern ha decidit aixecar part de les restriccions per la sequera a la conca del Ter Llobregat. Això afecta àrees de Barcelona i Girona, on viuen uns 6 milions de persones. Des de la Generalitat asseguren que la decisió s'ha pres perquè les reserves d'aigua als embassaments estan al voltant del 25% i remarquen que no té res a veure amb les eleccions d'aquest diumenge. En té més detalls en Pau Massip.
Davant la insistència dels periodistes, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, va ser contundent.
Gairebé m'ofèn, la pregunta. Pensar que jo sortiré aquí a anunciar aquest pas d'un estadi a l'altre perquè venen eleccions. Escolti'm, si algú pensa que això aquest conseller ho fa perquè venen eleccions, és que em coneix molt poc. Nosaltres tenim un pla especial de sequera que ens diu quan hem de passar d'estadi. Sempre hem dit, el primer dia que puguem, ho farem. Perquè les restriccions a les activitats econòmiques són molt dures pel que les pateix.
Unes restriccions que s'han afluixat però que no desapareixen. Els 202 municipis que reben l'aigua del sistema Ter Llobregat fan un pas enrere i passen de fase d'emergència a fase d'excepcionalitat. Això vol dir que cada persona pot consumir 230 litres d'aigua al dia, 30 més que els 200 que hi havia amb la limitació actual. Els qui més ho notaran seran els pagesos i els ramaders. Els agricultors disposaran del 60% d'aigua habitual per regar i els grangers podran gastar el 70% d'aigua per donar de beure al seu bestiar. A la indústria, el consum d'aigua es restringeix al 15% i també es mantenen els límits per als usos recreatius.
Però en fase d'excepcionalitat també es mantenen algunes restriccions. Continua la prohibició de regar parcs i jardins, siguin públics o privats, amb aigua potable. Tampoc es poden netejar els carrers, els espais públics o els edificis amb aigua de boca, Pau.
Sí, es permet el reg mínim de supervivència, però amb sistemes que provoquin poca pèrdua d'aigua, com el gota a gota o les regadores, i en hores que no faci sol ni calor. Amb el canvi de fase també canvia la situació a les piscines. Les noves restriccions permeten el reompliment de piscines públiques, de manera que els ajuntaments les podran obrir sense haver-les de declarar refugi climàtic. Tampoc hi haurà limitacions a les piscines de càmpings ni als hotels, i les privades comunitàries es podran reomplir, però no omplir senceres si s'han buidat. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, assegura que per prendre la decisió van tenir en compte les pluges dels últims dies que han fet que les reserves d'aigua dels pantans pugin al nivell del setembre de l'any passat i estiguin al voltant del 25%.
No és una decisió estacional. Ja vaig dir fa uns dies que no aixecaríem l'emergència i passaríem a excepcionalitat per al cap de 15 dies o al cap d'un mes tornar a l'emergència. Penseu que encara segueix baixant aigua de les darreres pluges. La nostra previsió és que a final de setmana estiguem pràcticament a 160 hectòmetres cúbics. Per tant, la situació permet tornar a l'excepcionalitat.
Mascort explica que amb les reserves actuals la previsió és mantenir la fase d'excepcionalitat fins a finals d'any, encara que no plogués gens fins al desembre. Igualment, es manté la inversió per instal·lar una dessalinitzadora flotant al port de Barcelona, que està previst que arribi aquesta tardor i estarà a punt per fer-la servir quan sigui necessari.
Gràcies, Pau. Un context de sequera que ha marcat bona part del debat a 3CAT, l'últim abans de les eleccions catalanes de diumenge. Repassem com ha anat aquest debat, Júlia.
Sí, doncs bona part dels partits polítics han acusat Pere Aragonès d'improvisar. Durant aquest context de sequera, el Partit Socialista ha recriminat Esquerra, però també Junts per Catalunya, que en els darrers 10 anys no s'hagi fet res en aquest àmbit, i Jéssica Albiach dels Comuns i Laia Estrada de la CUP han coincidit que ha estat una legislatura decebedora en quant a la lluita contra el canvi climàtic. Pere Aragonès, al seu torn, ha culpat el govern espanyol.
I en matèria de sequera, doncs, arriba una sequera, és veritat, molt important, i no estem preparats. Per què no hem fet el que havíem de fer? Què proposem nosaltres? Un decret d'emergència per fer ràpidament les dessaladores, ampliar la dessaladora de la Tordera, la de Cunit, per fer instal·lacions de regeneració d'aigua a la conca de Bossos.
També hem de parlar amb rigor quan es fan algunes propostes aquí. La modernització del canal d'Urgell, el Ministeri d'Agricultura, del seu partit, té sobre la taula una proposta de fa mesos per, conjuntament amb la Generalitat, finançar la modernització. El silenci, per resposta, en aquest cas, silenci negatiu.
I, de fet, durant el debat, els partits independentistes han pressionat el PSC amb la proposta d'un nou finançament a Catalunya i un referèndum que resolgui el conflicte polític.
Sí, el número 3 de Junts, Josep Rull, ha fet una crida a refer la unitat i ha reiterat que l'1 d'octubre serà vigent fins que hi hagi un altre referèndum pactat que el substitueixi. La cap de llista de la CUP s'ha mostrat crítica amb els partits independentistes i els ha acusat de prioritzar la negociació a la capital espanyola i no una agenda social a Catalunya. I, d'altra banda, els partits constitucionalistes, PP, Ciutadans i Vox, han coincidit a criticar el PP del PSC amb els independentistes. En parla Alejandro Fernández, cap de llista dels populars.
Usted juró y perjuró que jamás daría apoyo a los separatistas en esta legislatura y no ha hecho otra cosa. Y usted juró y perjuró que jamás daría apoyo a la amnistía y lo ha hecho. Que venga Dios y lo vea si eso no es dos mentiras palmarias. Por lo tanto, si se tiene que enfadar, a mí no me gusta que se enfade porque sí, pero es mi obligación decir la verdad y ser honesto con nuestros electores.
Tot i això, cap dels partits independentistes han concretat pactes tampoc amb el PSC, que encapçala les enquestes amb un frec-a-frec amb Junts per Catalunya.
PSC, Junts i també Esquerra Republicana aspiren a ser la primera força, tot i que necessitarien d'altres partits per poder governar. Josep Rull ha insistit que el seu partit no farà president Salvador Illa. Pere Aragonès demana poder liderar un govern de grans consensos i situa, en aquest cas, Illa com a cap de l'oposició, mentre que el candidat socialista repta la resta de partits a no bloquejar la seva investidura. Per la seva banda, Jéssica Albiach s'ha ofert arribar a acords programàtics amb els partits d'Esquerra per poder configurar un govern progressista.
Per cert, un Salvador Illa que ha aprofitat la intervenció per anunciar qui ocuparà la cúpula d'Interior si és president de la Generalitat, Júlia.
Sí, la consellera d'Interior seria l'actual alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i Josep Lluís Trapero, actual major dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas seria anomenat director general de la policia. Segons Salvador Illa, aquest moviment jugaria en favor de professionalitzar les polítiques de seguretat.
I el govern ha declarat que avui sigui dia de dol per recordar la figura de Joan Rigol, que va morir ahir als 81 anys. De formació cristiana, doctorat en teologia i en filosofia, Rigol va tenir una llarga carrera política com a militant d'Unió Democràtica que el va acabar portant a la presidència del Parlament de Catalunya.
Sí, càrrec que va ocupar del 1999 fins al 2003 l'últim mandat del president Jordi Pujol. Rigol va començar de diputat al Congrés durant la primera legislatura després del franquisme, però només s'hi va estar un any perquè el 1980 Jordi Pujol el va cridar per per ser el primer conseller de Treball de la Generalitat restituït. El 1984 va ocupar el càrrec de conseller de Cultura. Aquesta cartera, de fet, només la va ostentar un any, temps suficient per promoure un pacte perquè totes les administracions catalanes fomentessin la cultura.
I el 1988 va ser escollit com a diputat al Parlament, càrrec que li va permetre ser senador per designació autonòmica. També va ser president de la Cambra, militant d'Unió Democràtica, com dèiem, des del 1978. També va presidir el partit entre el 1987 i l'any 2000.
Però l'any 2015, després del trencament de la coalició que formaven Convergència i Unió, Rigol va abandonar el partit Demòcrata Cristià i es va afiliar al recent creat Demòcrates de Catalunya, que va acollir els membres d'Unió més favorables a la independència. De fet, un dels últims càrrecs públics que va ocupar va ser precisament la presidència del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, impulsat pel govern d'Artur Mas.
I un grup format per organitzacions de la societat civil i les institucions més representatives de Catalunya, el món local i les forces polítiques, aquest pacte va tenir un paper rellevant en l'impuls i la convocatòria de la consulta independentista del 9 de novembre del 2014.
De fet, Rigol també es va mobilitzar a la tardor del 17 quan es va celebrar el referèndum del 1er d'octubre. Ell va ser un dels representants públics que va demanar a l'Estat que negociés una solució pactada i dialogada amb Catalunya. Una implicació a la vida política del país que li va valdre diversos reconeixements, tal com explica la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Condecorat amb la Creu de Sant Jordi per la seva dilatada trajectòria política en el nostre país, va ser un home compromès amb els drets i les llibertats de Catalunya, sempre treballant en defensa de les institucions catalanes i construint ponts de trobada entre diferents sensibilitats.
També ha reconegut el seu llegat companys de partit, com Núria de Gispert. Declaracions a Ràdio Estel.
La defensa de la cultura i de la llengua per damunt de tot. La defensa del país que ell voldria. I darrerament d'ella hem de fer alguna cosa perquè aquest país nostre no es perdi. I sobretot, bueno, això que li he dit, la cultura, la llengua, el país. Era un gran amic de Montserrat, sempre, de fa moltíssims anys, i era una persona de concòrdia.
Joan Rigol, que també va ser president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, càrrec que va ocupar entre el 2005 i el 2011, època en què va destacar la projecció Portes Enfora del temple dissenyat per Antoni Gaudí.
En declaracions al setmanari Catalunya Cristiana, l'actual president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha destacat que Rigol va ser l'impulsor de la internacionalització del temple, així com el seu caràcter dialogant. Camps ha remarcat que Rigol era un home creient i fidel, coherent amb les seves idees i amb fidelitat absoluta dels seus principis fins a l'últim moment.
27 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I és que la cap de política de Ràdio Estel s'ha desplaçat fins a Argelers, a la Catalunya Nord, per seguir en directe el míting de campanya de Junts, just quan falten 4 dies perquè els ciutadans estiguin cridats a les urnes. El candidat del partit i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, planteja el 12 de maig com una disputa entre ell i Salvador Illa del PSC. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Puigdemont pensa que el candidat del PSC no aconseguirà revertir l'infrafinançament de Catalunya i que l'única opció viable per revertir-lo és que Junts aconsegueixi governar la Generalitat i pugui pressionar també amb els seus 7 diputats a Madrid.
Aquí només hi ha dues opcions, com heu dit. O n'hi ha una opció d'obediència espanyola, o hi som nosaltres. És que no hi ha cap altra possibilitat. O és el senyor Illa, que vol dir la cua que porta el senyor Illa, que vol dir la motxilla del PSOE, que vol dir aquell senyor que veu sortir l'altre dia insultant greument, o aquesta és una opció, o aquesta, o som nosaltres. No hi ha una altra alternativa.
També anima tots els independentistes a no abstenir-se, malgrat puguin sentir-se decepcionats amb el procés, així com concentrar tot el vot a Junts, a qui les enquestes situen per davant d'Esquerra i la CUP.
Centenars de simpatitzants de Carles Puigdemont es desplacen cada dia, de fet, des de diferents zones de Catalunya fins a Argelers per veure en directe els actes de campanya de Junts, els darrers provinents de la província de Lleida. La Judit ens en dona més detalls.
Sí, centenars de persones s'han desplaçat de les terres de Lleida fins a Argelers per escoltar Carles Puigdemont i fer-se selfies amb ell al final del míting. Ningú no vol deixar perdre l'oportunitat de penjar una fotografia a xarxes amb el candidat de Junts i fer-ne gala.
Sortosament, que no van, sí, però n'hi ha que potser li expliquen la Bíblia en vers.
Perquè el feliciten, perquè, bueno, clar, és que és molt bonic, també.
Els assistents també comenten amb orgull que Carles Porta, popularment conegut per crim, s'hagi desplaçat fins a Argelers per demostrar el seu suport a l'expresident.
Carles Porta, al final, també ve de Lleida i és important que hi hagi gent també que
que es visibilitze, que doni el suport al nostre president.
Tots ells il·lusionats perquè aquesta vegada sí, Puigdemont pugui tornar per fi a Catalunya.
Ai, això ho desitjo.
Una Puigdemont experience amanida per l'espícar del Barça, Joan Callao, que l'estil del foraster fa que el públic se senti partícip de tot plegat.
Com es diu vostè?
Francesc.
D'on ve?
Del Carràs.
Del Carràs, que vostè surt a la pel·lícula.
No,
deu ser l'únic.
I per acabar-ho de rodonir, els segadors i unes partides de futbolí.
Gràcies, Judit. I precisament parlant de mítings, quin partit ha destinat més recursos a la campanya electoral del 12 de maig, Júlia?
Doncs el Partit Socialista és el partit que de llarg ha destinat més diners a aquesta cursa electoral. En total, els socialistes han gastat 2,5 milions d'euros, una xifra molt per sobre de l'1,7 que s'han gastat Junts i Esquerra Republicana. En quarta posició, molt poc per sota, se situa el Partit Popular, que assegura que ha desembutxacat 1,6 milions d'euros. A la cua se situen Comuns, Sumar, que s'han gastat molts menys diners, 600.000 euros, i la CUP, que ha fet una despesa de 400.000 euros. Sobre Ciutadans no els podem dir cap xifra perquè el partit no ha volgut fer públic el pressupost de la seva campanya.
I per la seva banda, el Partit Popular ha comptat aquest dimarts amb Alberto Núñez Feijóo en un acte de campanya del partit a Cornellà de Llobregat. El líder popular ha demanat concentrar el vot en el seu partit per acabar amb el procés.
Sumar votos es multiplicar escaños. Dividir votos es restar escaños. Por tanto, si lo que queremos es finalizar ya con el procés y lo que queremos es que no venga el sucedáneo del procés, que es el PSC, os propongo concentrar el voto, no dividirlo.
I Feijóo ha posat com a exemple comunitats autònomes com Galícia o el País Valencià, on s'ha plegat a assegurar el vot contra Pedro Sánchez i el PP ha obtingut una majoria absoluta. El Popular també ha afirmat que en Felipe González no manarien els separatistes i ha apuntat que el PSOE s'ha esborrat de ser un partit d'estat.
I encara en campanya, les víctimes d'abusos sexuals demanen als partits que facin una nova llei per obligar l'Església a pagar indemnitzacions elevades als afectats. L'objectiu és poder reparar part del dolor que arrosseguen. A més, fan una crida perquè els partits catalans prioritzin l'aprovació de la llei espanyola que faci que els delictes sexuals a menors no prescriguin mai i no quedin impunes.
Víctimes d'abusos sexuals han presentat la declaració de Barcelona, un projecte per exigir als partits que una de les prioritats d'aquesta nova legislatura sigui impulsar una llei basada en el Codi Penal perquè s'obligui l'Església a pagar indemnitzacions als afectats i es faci també un nou barem per establir quines quantitats s'haurien de pagar en cada cas. Miguel Hurtado, activista en drets humans, es queixa que les quantitats que fins ara ha pagat l'Església han estat insuficients.
L'Església ens segueix retraumatitzant i revictimitzant. Es nega a pagar-nos indemnitzacions. Quan paga indemnitzacions, dona 4 duros.
I també ha demanat a les administracions que posin en marxa centres per atendre psicològicament les persones que han patit abusos perquè els hi arriben molts casos i ells assegura que no tenen eines ni tampoc recursos per atendre'ls.
I campanya electoral a banda, el titular del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha citat pel proper 14 de maig els dos policies que s'han personat en la causa de Tsunami Democràtic com a víctimes.
El jutge els ha citat per a les 10 del matí com a testimonis perjudicats. El magistrat també ofereix a les parts, a causa de la limitació temporal, la possibilitat d'assistir a través de videoconferència a la declaració dels dos policies. Aquesta, de fet, és una de les principals diligències que necessitava el jutge per continuar endavant amb la instrucció després que el Ministeri Fiscal s'hagi oposat a considerar aquesta instrucció com una causa de terrorisme. Tot i que el magistrat va donar el primer pas el passat mes d'abril per localitzar els imputats, entre els quals es troba la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que resideix actualment a Suïssa, finalment ha decidit escoltar primer els policies que van resultar ferits l'any 2019 en la jornada en què Tsunami havia convocat una vaga general.
I en plana internacional, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha exigit al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que aturi l'operació de Rafah al sud de Gaza.
I ha advertit que un atac a gran escala seria una catàstrofe humana, tot recordant que l'agressió provocarà més morts i més famílies forçades de nou a desplaçar-se sense que hi hagi cap lloc segur a la zona. Guterres ha assegurat que Rafah, la frontera amb Egipte, és l'epicentre de l'operació humanitària per ajudar els ciutadans i que amb l'atac Israel ha decidit boicotejar el suport de Nacions Unides a la població palestina que es troba afectada. I per això el secretari general reclama a Israel que obri i ho faci immediatament els dos principals accessos a Gaza des del sud de la franja, Rafah i Kerem Shalom. Des de la Comissió Europea també han demanat l'obertura d'aquests dos passos fronterers amb Egipte.
Unes demandes que es fan després que les tropes d'Israel hagin pres el control d'aquest pas fronterer un cop realitzat els primers atacs sobre la zona.
I és que segons el govern d'Israel a l'operació s'han destruït objectius de Hamas, incloent edificis militars i diverses infraestructures estructures subterrànies i també haurien matat una vintena de terroristes. Tot plegat es produïa hores després que Hamas acceptés la proposta d'alto el foc d'Egipte i de Qatar, però Israel l'ha rebutjat, tot al·legant que està lluny de complir amb les seves demandes. Tot i això, el primer ministre israelí ha dit que enviarà una delegació a Egipte per negociar un possible nou acord.
I a tot plegat, desenes d'estudiants han passat la segona nit dormint a la Universitat de Barcelona en suport precisament al poble palestí. Inicialment van dir que l'acció s'allargaria fins avui, però ara amenacen en quedar-s'hi fins diumenge, dia d'eleccions.
I és que el recinte és un col·legi electoral i, per tant, molts ciutadans hi aniran per dipositar el seu vot a les urnes aquest diumenge. Els organitzadors de l'acció defensen que la protesta no interfereix en aquesta campanya electoral i per això han demanat al rectorat que no els desallotgi.
I anem cap a Ucraïna, on han anunciat la detenció de dos coronels del seu servei de seguretat implicats en una trama per matar Zelensky.
Segons expliquen els serveis de seguretat d'Ucraïna, aquesta xarxa de la qual formaven part els dos coronels passava informació secreta a Rússia i les seves activitats estaven supervisades en tot moment pel Kremlin. Segons Kiev, plantejaven que fossin militars pròxims a la seguretat de Zelensky que els prenguessin com a ostatge per posteriorment assassinar-lo. Les dues detencions arriben un dia després que els serveis de seguretat d'Ucraïna arrestessin un alt funcionari de la Direcció de la Protecció Estatal acusat de recopilar diversa informació sobre persones protegides per fer-la arribar als serveis d'intel·ligència estrangers.
I la Unió Europea ha aprovat aquest dimarts de forma definitiva la primera llei comunitària contra la violència de gènere després que el Consell de la Unió Europea hagi donat la seva llum verda final a la norma i el Parlament Europeu ja ho fes fa dues setmanes.
La directiva prohibeix el matrimoni forçat i la mutilació genital femenina inclou disposicions sobre delictes cibernètics, com ara el ciberassetjament. Ara bé, la norma deixa fora considerar un crim la violació amb una definició basada en el consentiment, com reclamava l'Eurocambra, i es limita a impulsar la prevenció de les violacions i a sensibilitzar sobre el consentiment. També persegueix la difusió no autoritzada d'imatges íntimes a través d'internet.
36 minuts que passen de les 8 del matí. Tornem cap a casa nostra perquè el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat aquest dimarts que entén la negativa del Consell d'Administració del Banc Sabadell d'acceptar l'oferta del BBVA per fusionar les dues entitats i ha destacat el paper de l'entitat catalana entre les 700.000 empreses catalanes i els autònoms.
Veiem és que el paper del Banc de Sabadell és un paper molt important per a l'economia catalana. Els fets estan... són evidents, la quota de mercat que el Banc de Sabadell té en el món de l'empresa i en el món dels autònoms és altíssima, per tant vol dir que fan bé la feina, que hi ha una oferta interessant i nosaltres el que demanem és que en cap cas es perdi aquesta potencialitat.
I per això ha reclamat que en cas de fusió el Banc Sabadell tingui opcions perquè segueixi fent el seu projecte individualment i que es garanteixi l'accés al crèdit bancari. Amb tot, Santacreu ha dit que la cambra és respectuosa amb una economia de mercat on cal acceptar el que els consells d'administració facin i els òrgans supervisors avalin en un àmbit tan regulat com és el bancari.
I d'altra banda, el govern espanyol ha proposat l'economista Carlos Ocaña com a conseller de Telefònica en representació de la Societat Estatal de Participacions Industrials.
La SEPI ha superat el llindar del 6% en la participació al capital de Telefònica i té llum verda per sol·licitar un seient al màxim organisme d'aquesta operadora. El nomenament podria ser imminent. De fet, avui mateix ja es faria pel sistema de cooptació. Ocaña va ser director general del gabinet al Ministeri d'Indústria en època de Miguel Sebastián, forma part també del Comitè de Transformació Digital de Prisa i actualment era adjunt al director general del Real Madrid, on es va incorporar l'any 2012.
I més qüestions econòmiques, perquè l'agència tributària ja ha tornat 465 milions d'euros a 614.500 contribuents catalans durant el primer mes de la campanya de la renda corresponent al 2023, la xifra que representa un 22,4% més de devolucions que el mateix període de l'any passat.
Es tracta del 55% de l'import sol·licitat, que de moment és de 845 milions d'euros. I pel que fa al nombre de contribuents que han sol·licitat una devolució, 614.500 representen el 66% del total i un 18% més que l'any passat. A Catalunya s'han presentat 1.331.000 declaracions de la renda, un 27% més que la campanya de l'any anterior. Recordem que l'agència tributària ha posat en marxa el programa d'atenció telefònica personalitzada per la confecció de les declaracions de renda.
I per la seva banda, l'Església rebrà gairebé 360 milions d'euros gràcies a l'aportació dels contribuents que van marcar la X a la declaració de la renda de l'any passat. Es tracta d'un 12% més que els diners recaptats en la campanya del 2022.
I tot plegat gràcies als 8,7 milions de contribuents que van marcar la X a favor de l'Església a la declaració de la renda de l'any passat. Es tracta d'uns 218.000 contribuents més que els que van fer la declaració del 2022. I és que 3 de cada 10 contribuents de tot l'Estat han marcat a favor de l'Església la seva declaració.
I avancem amb altres qüestions, perquè la Fundació Arrel Sant Ignasi va atendre el 2023 a Lleida unes 1.300 persones en situació de sense llar, 160 es trobaven vivint al carrer.
Una xifra que creix respecte a les 142 persones que hi havia l'any anterior. Des de l'entitat destaquen que cada vegada hi ha més dones sense llar. És Rosa Majoral, directora d'Arrel Sant Ignasi.
Recordem que el sensellarisme femení a les dones tarden més a arribar en situació de carrer perquè aguanten situacions abans d'habitatges insegurs, habitacions rellogades, convivint amb persones no de forma voluntària, no? I patint moltes vegades agressions, i quan arriben a la situació de carrer, doncs la seva situació encara és molt més deteriorada.
Les dades de la memòria del 2023 de la Fundació també mostren un increment del nombre de persones ateses directament, que puja en aquest cas fins a les 2.522. El nombre de beneficiàries creix un 4%, fins a les 6.102. L'entitat alerta d'un augment de les desigualtats i també l'exclusió social a Lleida i demana, per tot plegat, crear una taula de sensellarisme que aglutini les diferents entitats socials de la ciutat.
I d'altra banda, els dos desnonaments previstos per l'edifici ubicat al número 106 del carrer del Carme de Barcelona, propietat d'un fons, s'han acabat executant.
Desenes de persones, segons el Sindicat d'Habitatge del Raval, s'han concentrat a les portes de l'immoble per evitar els desnonaments, però finalment la comitiva judicial els ha executat. Els activistes lamenten que aquests desallotjaments afecten persones vulnerables que no tenen a hores d'ara cap més alternativa. Critiquen que la solució que els ha donat des de l'Ajuntament és precària i denuncien que hi ha molts menors implicats. És la Joana, portaveu del Sindicat d'Habitatges del Raval.
Estem arribant a un punt de limitacions que, en el cas de la Maria, per exemple, el que li han ofert és aparella els seus 3 fills, entre ells 2 menors, i la seva neta de 2 anys, de tenir una pensió que pot entrar de 8 del vespre a 8 del matí. El que tu facis de 8 del matí a 8 del vespre és el teu problema. I això, evidentment, doncs, marca un problema molt greu.
I d'altra banda, els desnonaments programats, en aquest cas als carrers de l'Argenter i Sant Antoni i Abat, han quedat aturats. Aquests pisos també pertanyen a grans tenidors.
I alerta, abans ho comentàvem, perquè avui comença a multar el vehicle específic de l'Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans aquelles infraccions comeses al carril bus.
Si el cotxe detecta vehicles privats o de distribució de mercaderies estacionats o parats al carril reservat per al bus, fotografia la infracció i s'envia a l'Institut Municipal d'Hisenda, que és qui gestiona la sanció amb el ciutadà. En aquest cas, pot oscil·lar entre els 60 i els 200 euros. El vehicle va vinilat a vermell i blanc i porta l'identificatiu control fotogràfic carril bus, així com el logotip de TMB, i va equipat amb diferents elements que fan possible la captació d'imatges i d'informació diversa.
I també us expliquem que a Barcelona les botigues d'alimentació obertes 24 hores i els bars i restaurants que hi ha a l'entorn del Parc del Fòrum hauran de tancar més aviat durant la celebració del Primavera Sound entre el 29 de maig i el 3 de juny.
Concretament, hauran de tancar entre les 10 de la nit i les 8 del matí. Bars i restaurants, per tant, no podran obrir fins 2 hores més tard, és a dir, les 8 del matí i no les 6, com era habitual. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol evitar que els assistents al festival es quedin fora del recinte consumint alcohol o menjant també a la via pública.
I atenció a aquesta notícia. Si roben un equip radioactiu de baixa activitat a la llagosta.
El Consell de Seguretat Nuclear ha informat de la sustracció d'un equip radioactiu de baixa activitat al carrer Riera d'Horta, al Vallès Oriental. Es tracta d'un equip per mesurar la densitat i també la humitat del terreny, que conté dues fonts radioactives. És de categoria 4 dins d'una escala 5, és a dir, que és improbable que sigui molt perillosa per a les persones, perquè la radioactivitat no comporta riscos radiològics mentre l'aparell es mantingui, això sí, íntegre i tancat i precintat. Les dues fonts es troben protegides i encapsulades, però en cas d'obertura o destrucció que deixin les fonts radiològiques sense protecció, sí que hi podria haver diversos riscos.
I anem cap a Madrid també, on els bombers han trobat els cadàvers dels dos treballadors que havien quedat atrapats aquest dimarts al matí després de l'ensorrament d'un edifici de Fuencarral.
Després de més de 8 hores de feina, on els bombers havien de fer servir una grua de gran tonelatge, els serveis d'emergència recuperaven tots dos cadàvers. Són dos obrers que estaven sepultats sota una llosa de formigó. Tots dos portaven mesos treballant en la rehabilitació d'aquest edifici a les confluències dels carrers Lezama i Llodi. Els equips d'emergències van aconseguir rescatar una tercera persona que va ser traslladada a l'Hospital La Paz amb diverses ferides al cos.
I segur que se'n recordaran del vídeo perquè va ser molt i molt viral. Doncs bé, la justícia absol l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, jutjat per encarar-se uns ocupes a casa seva amb una destral el 2022.
La sentència conclou que el vídeo dels denunciants descarta que el batlle tingués una actitud violenta o agressiva cap a ells. De fet, el jutjat assenyala que és un dels ocupes qui precisament empunya un pal i el dirigeix contra l'alcalde, tot i que van fent marxa enrere. Balliu s'enfrontava a pagar una multa i una indemnització per coaccions lleus.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra preveuen fer més detencions relacionades amb el grup criminal que cometia narcoassalts fent-se passar per policies.
El dispositiu policial que s'ha fet aquest dimarts ha permès arrestar 5 persones d'entre 20 i 35 anys en 7 entrades i registres que s'han fet a diversos habitatges de Figueres i de Vilamalla. A la capital de l'Alt Empordà se n'han fet 6, un dels quals al carrer Tarragona, on s'ha arrestat un dels sospitosos. Justament en aquest carrer, els Mossos d'Esquadra han ordenat requisar un turisme de color blanc relacionat amb els membres de la banda i que han portat també a la comissaria. Els detinguts operaven com un grup criminal que es dedicava a robar i de manera violenta en habitatges on sabien que hi havia marihuana. Un cop arribaven al domicili, es feien passar per policies per tal de poder-se endur la droga, si bé també s'enduien altres objectes. L'operació continua oberta i es preveu, de fet, que hi hagi més detencions. Pel que fa als arrestats, s'espera que passin a disposició judicial a les pròximes hores.
I paral·lelament també s'ha desplegat un dispositiu, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, contra membres de grups violents de caràcter juvenil coneguts com a Trinitaris i Bluts.
Són dos grups que es dedicaven a fer estafes i també se'l relaciona amb el tràfic de substàncies estupefaents. En el marc d'aquesta operació s'estan fent diversos escorcolls. En el cas de la capital catalana, tenen lloc al districte de Nou Barris.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Gairebé un minut que passarà a 9:45 del matí. Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
David Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Borussia Dortmund és el primer finalista de la Champions després que aquesta nit hagi guanyat el PSG per 0-1 a l'estadi Parc dels Prínceps de París.
Sí, un solitari gol de Hummels al minut 50 de partit ha portat a l'equip alemany a jugar la seva tercera final de la Lliga de Campions. L'any 97 ja va guanyar la primera i la va guanyar, mentre que l'any 2013 va perdre el títol davant del seu rival a la Lliga, el Bayern de Múnich. En el partit d'aquesta nit, el PSG no ha tingut sort de cara a porteria, ja que 4 xuts han acabat amb la pilota estavellant-se al pal. L'equip entrenat per Luis Enrique també ha acusat la nul·la actuació de la seva estrella, Kylian Mbappé, que ha estat desaparegut durant bona part del partit.
I l'altre bitllet per la final del dia 8 de juny el buscarà avui el Real Madrid. Els blancs juguen a les 9 contra el Bayern de Múnich, amb qui van empatar 2 en el partit d'anada a Alemanya.
El Madrid és conscient de les dificultats que tindrà aquesta nit i es mostra cautelós amb aquest duel, ho ha dit l'entrenador de l'equip, Carlo Ancelotti.
No somos optimistas, tenemos una gran ilusión, porque puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición, pero optimismo no hay. Hay conciencia de las dificultades que podemos encontrar en el partido.
L'entrenador del Madrid, Ancelotti, ha assegurat que l'Urín tornarà a jugar de porter, tot i que Courtois està disponible, ha subratllat que necessita temps encara per arribar al seu millor nivell després d'una lesió de llarga durada que l'ha tingut pràcticament tota la temporada fora del terreny de joc. Pel que fa a la convocatòria, la principal i única novetat de la llista és el retorn de Dani Carvajal, que ja ha complert el partit de sanció per acumulació de targetes grogues en el duel d'anada a l'Allianz Arena.
I futbol, a banda, el Barça de bàsquet té l'obligació de guanyar avui al Palau contra l'Olympiacos per poder classificar-se per la final a 4 de l'Eurolliga.
Els blaugranes disposen d'una última oportunitat per fer els deures després que l'eliminatòria contra els grecs estigui empatada a 2 partits. El factor Palau serà clau, per tant, el Temple Cloé ha estat un fortí d'aquesta màxima competició europea durant tota la temporada i avui s'haurà de seguir amb la bona dinàmica per tal que es faci efectiva la que seria la quarta final fora europea consecutiva. L'entrenador de l'equip, Roger Grimau, ha parlat de la importància de jugar a casa aquest últim cinquè partit.
Jo només hi veig coses positives al fet de jugar a casa, que sigui un molt bon ambient, que sigui un partit importantíssim. Els jugadors estan acostumats a jugar-los perquè han jugat moltes vegades. És el meu primer cas com a entrenador, però he estat en aquesta situació moltes altres vegades. Vull dir que, bueno, crec que sentir aquesta excitació que sentim tots per partir demà sempre és positiva.
El duel començarà a les 9 de la nit en directe pel canal Vamos de Movistar. De moment només hi ha dos equips amb plaça assegurada en aquesta Final Four que jugarà a Berlín a finals d'aquest mes. Són el Madrid, que ja es va classificar la setmana passada, i el Panathinaikos, que ha aconseguit el bitllet aquesta nit, eliminant el cinquè partit del Maccabi de Tel Aviv. L'altre equip sortirà del duel Mónaco-Fenerbahçe, que també juga avui amb la sèrie, igual que el Barça, empatada a dos partits.
I encara en informació poliesportiva, el Kiel alemany serà el rival del Barça d'handbol a les semifinals de la Lliga de Campions.
Sí, pels catalans serà la 12a final a 4 d'aquesta Champions d'handbol, la 6a consecutiva. L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg i l'Alborg, uns partits que es jugaran a Colònia entre el 8 i el 9 de juny. Recordem que el Barça va aconseguir aquesta classificació aquest any per a la Final Four després de superar el PSG tant a l'anada com en la tornada.
I també en handbol, la selecció espanyola juga avui a les 9 de la nit contra Sèrbia, el partit classificatori pel Mundial d'handbol.
Els espanyols s'enfrontaran avui i el proper diumenge al seu últim obstacle que tenen abans del Mundial de Croàcia, Dinamarca i Noruega, que ha jugat l'any que ve, el 2025, en una eliminatòria doble partit. L'equip entrenat per Jordi Rivera buscarà una bona renda de gols per tenir-ho més fàcil i tot de cara al partit de tornada.
I finalment us destaquem en plan esportiva en tennis, que la catalana Paula Badosa ja és segona ronda de Masters 1000 de Roma després de superar la russa Mira Andreeva.
Badosa s'ha imposat en dos sets, 6-3, 6-2 i 6-3, a la jove tenista de només 17 anys en el seu debut en aquest Masters 1000 de Roma. Ara ja sap que s'enfrontarà segona ronda a l'estadounidenca Emma Navarro, número 22 del rànquing mundial. D'altra banda, en el quadre masculí, Rafa Nadal disputarà el seu primer partit al Foro Italico demà contra Gisobergs, en un jugador que ha sortit de la fase prèvia d'aquest torneig. És l'actual número 108 del món.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
10 minuts i arribem a les 9 del matí. Anem a la grave.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou també.
Hola, hola.
Giró.
Bon dia, bon dia.
Què tal, com va?
Bé, molt bé.
Va, Giró.
De dimarts.
Vas recuperant la veu, mica en mica, no?
Home, sí.
Serà que començo a perdre-la jo.
No, home, no.
La vida és un gin i un jan.
No, Joan,
és un gin i un jan.
Has dit de dimarts. Som dimarts o dimecres?
Som dimecres.
Ah, sí?
Som
dimecres.
Estic de dimecres.
Estava confosa.
Som de dimecres.
Has pensat que era dimarts?
Ara mateix m'ha vingut un... No
per tant, no ara estàs com molt contenta, no? Perquè tens...
Un dia menys a la setmana.
Clar.
És una setmana estranya, eh? A mi això que hi hagi festes... Clar, la setmana passada veníem d'un dia de festa, que cap de setmana se m'ha fet... No sé, jo tota la setmana que penso que som un dia que no som. I suposo que a molta gent també li passa. Coses que passen, no sé.
Sí, sol passar.
Era molt més estranya la setmana passada, que vas passar tots els dies dient-lo.
Mira, bueno, jo tinc la setmana estranya, tu.
Vale. Vinga. Vallès, va, cara bé, què t'expliques?
Mira, dilluns es van inaugurar unes escales mecàniques a la baixada de la Glòria, al districte de Gràcia, però l'estrena va començar amb mal peu perquè al cap d'unes hores ja estaven espatllades aquestes escales.
Ah, sí?
Sí.
Vaja.
Sí. Pels que no conegueu, la baixada de la Glòria és un carrer molt empinat que connecta el districte de Gràcia amb el Parc Güell i que ja fa molt de temps que té escales mecàniques, em sembla que en té com unes 7, però porten molts problemes i cada 2x3 s'espatllaven. Llavors, des de finals del 2022 porten fent obres en aquestes escales per renovar-les i per posar unes escales d'aquestes reversibles que pots pujar i baixar.
Què? Perdó.
Escales reversibles. Com si fos una jaqueta.
Mm-hmm. Hi ha una pantalla i t'indica quan pots pujar i quan pots baixar.
Ah, d'acord.
Sí, i llavors fan els dos sentits.
No ho havia vist mai, jo no n'he vist mai enlloc, d'escala reversible.
Jo tampoc, i aniré...
Estic descobrint la vida aquí.
Properament a veure-les,
sí,
a veure
què tal. Sí, quan trepitges la plataforma tot just abans d'entrar a l'escala, s'engeguen. Aquestes són reversibles.
D'acord. No, jo el que he fet és baixar una escala que pujava, saps?
Clar, això ho ha fet...
Però, vull dir, això de reversible...
Això ho ha fet tot Gamberro, que és precí.
Compte,
no?
Que després,
no
dels,
fet,
després dels cotxes multadors...
Arriba... Jo baixo, però on es puja.
Ara.
En fi, que dilluns es va estrenar aquestes noves escales mecàniques, reversibles, havien de solucionar tots els problemes que havien hagut tots els anys abans, portant més d'un any d'obres, van començar a finals del 2022, són unes obres que han costat 5 milions d'euros, però al cap d'unes hores es van espatllar.
5 milions d'euros són unes escales mecàniques?
Sí, sí. Havien de renovar totes les de la pujada, eh? De moment ara...
Totes.
Totes les de la pujada, sí, sí. En fi, això, al vespre, les escales del tram més baix són aquestes que es van espatllar, van estar aturades durant mitja hora. Sí. I l'endemà al matí, és a dir, ahir, es van tornar a repetir l'incident a primera hora d'aquell matí... que van estar parades durant 45 minuts.
Mare meva.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. En teoria, les avaries diuen que han estat causades per una pujada de tensió i l'Ajuntament diu que s'està treballant amb la companyia elèctrica per acabar de regular el flux elèctric i evitar noves incidències, però, clar, ara, de moment, està tot parat. A més, ara em posaran un operari allà al lloc que estarà vigilant si hi ha incidències in situ.
Sempre es posa algú, eh?
El cotxe muntador. Ja sí, tenim aquí.
Sí. Sempre es posa algú allà a vigilar.
O les escales... la família.
Ara puja per baixar.
Sí, sí. Deixa'm dir una cosa. Digues. No és una de les sensacions més frustrants quan tu vas il·lusionat cap a una escala mecànica perquè saps que és l'alternativa bona per pujar, dic.
Uh-huh. I no funcionen.
I no funciona.
Ai, Montjuïc, sí, quina ràbia.
O sigui, a Montjuïc sempre n'hi ha unes que no funcionen.
Perquè, a més, has de fer-les servir sense funcionar i són escalons enormes. És que és com pujar un, no sé... Mm. Bueno, en fi.
No sé què passen amb aquestes escales mecàniques exteriors que, en general, no solen funcionar gaire bé. S'avarien moltíssim.
Mira, ara estàs parlant d'escales mecàniques al barri de la Salut, que formen part del districte de Gràcia, però les del Carmel no em va cap.
Jo no.
I ja diria que no em va cap.
Carmel, perdoneu, però són molt necessàries perquè...
Home, tu diràs.
Perquè allò és com pujar a l'Himàlaia.
És horrorosa.
En fi, de moment hi ha aquest tram, o sigui, el primer tram d'aquestes escales mecàniques, hi ha l'últim tram i falta el tram del mig, que encara no s'ha estrenat i que s'estrenarà d'aquí uns mesos. Encara haurem d'esperar uns mesos. Per tant, el primer tram l'estan arreglant, l'últim tram és l'únic que funciona de moment i el tram del mig també haurem d'esperar. A veure què.
És que després diem, és que la línia 9 del metro estan tardant molt en fer-la. Bueno, ja...
Sí, sí, és que, bueno, estan trigant molt en tot.
Yeah.
Sí, sí. En fi, canvi de tema, si us sembla.
Som-hi.
Perquè el germà Roca... No, no planes. No. Ah, estava a punt de fer plagues, no sé si heu vist que hi ha un nou rus d'abelles.
No.
No fa falta. No.
Però ja, com que ja s'ha exterminat, he dit, mira, parlar d'això.
Ja està bé, així.
No, jo volia parlar de que els germans Roca presenten un nou restaurant.
Bravo!
Home, Però hem de demanar ja taula, perquè, clar, Joan, si va com el celler, que amics, dos anys vista...
Home, amics. Ara truco sí. El Joan i que...
Que maco en Sant Jordi, eh?
Roca. Va ser molt amable.
Mira l'home com s'emociona.
Es va esperar, per fer l'entrevista a Ràdio Estel. Havia d'anar signant llibres i es va esperar 10 minuts només per saludar-nos en directe. Poca gent ho fa, això, eh?
El pròxim pas, que ens guardi una taula.
Ara, exacte.
Fer un nou restaurant.
Això ha estat bé, esperar-nos 5 minuts, però que ens convida a dinar.
En fi, el nou restaurant es diu Esperit Roca, a Sant Julià de Ramis, i a part d'un restaurant també serà un celler i un hotel.
Fixa't.
És un projecte que els germans Roca ja feien molt temps que projectaven i que està a punt de fer-se realitat. De fet, s'estrenarà, l'obriran el dijous que ve, el 16 de maig.
Ala, vaig a mirar com es deia Essència Roca, no?
Esperit Roca, sí. Es tracta d'un complex enorme, és la Fortalesa a Sant Julià de Ramis, que és un antic castell del segle XIX i que fins al 2021 era un hotel de luxe, també restaurant, i era un museu de joies. Llavors, han agafat aquesta part de museu de joies i han posat també una part de museu del germà, de la trajectòria del germà Roca.
Bueno, joies. Al final, joies. Totes són joies.
Sí, llavors, el restaurant, això, s'obrirà el 16 de maig, el dijous, i es basarà en una reinterpretació dels plats més icònics del celler de Can Roca. Oh. Serà com una continuació de Mas Marroc, que ara només es dedicarà a esdeveniments, tal com feia abans de la pandèmia.
I perdona, has dit on està ubicat?
A Sant Julià de Ramis.
És d'on són tots els...
Estic pensant en què vagis tu.
Sí, no, estic ara mirant de reservar taula, no m'està deixant. Els germans Roca són de Sant Julià de Ramis i tenien un hostal històric de tota la vida. Els seus pares van començar allà i per això els hi ve de tan a prop la cuina, o sigui...
Ja.
A casa, juguen a casa.
En aquest nou restaurant podreu trobar dos menús degustació, un que és amb 6 plats salats i dues postres per 150 euros.
Escolta.
No està mal, eh? I un altre amb 2 plats salats i 6 postres per 110 euros.
Uau!
Sí, a l'inrevés. M'ha fet molta gràcia,
això. No sé quina escolliria, la veritat. O sigui...
Jo els salats. Prefereixo salats.
Jo també.
Amb dues postres en plats.
És més barat el...
El de dolços. 2 plats salats i 6 postres. Sí, 110 euros. No
aquí,
està
igual,
mal.
Aquí igual la balança es decanta.
Sí. Què més? A l'entrar al restaurant també hi haurà un celler amb més de 80.000 botelles de vi i en el mateix espai, això que he dit, hi haurà una exposició que es diu Cuina, Consciència i Investigació, que estarà oberta al públic en general i que fa una mica un recorregut per la trajectòria dels germans Roca. I això, a la zona superior de la fortalesa hi haurà l'hotel Esperit Roca de 4 estrelles i tindrà unes vistes 360 graus a tot el territori gironí, amb piscina, jardins, espais de tranquil·litat, spa, bé, tots els luxes.
Bueno, que... Una meravella. A deixar-te els quartos, sí. Però ben deixats.
I això, només hi haurà 15 habitacions en aquest hotel i s'obrirà més tard que el restaurant, segurament durant el juny, encara no se sap.
No hi ha taules per al dia de l'obertura. Ja estic mirant-ho.
No s'hi podia saber.
Propera taula, 23 de maig, si voleu, hi anem.
Escolta, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta, sí.
I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time.
Aquesta que escoltem és la cantant australiana Sia, que ha tret nou disc, que es diu Reasonable Woman, i era molt esperat pels fans perquè la cantant no treia cap disc des del 2016, quan va treure This Is Acting, que és de la cançó que estem escoltant. Llavors, és el seu desè disc i, segons ella, és el més íntim de la seva carrera musical. Ha tingut moltíssimes col·laboracions en aquest disc, per exemple, amb la Paris Hilton... amb Labyrinth també. I una curiositat és que també ha comptat amb noms molt coneguts en la producció i composició del disc, entre els quals hi ha la Rosalía.
Yep.
O sigui, la Rosalía i la Sia han treballat juntes en alguna d'aquestes cançons. I això, després de...